Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Avui 32 minuts, segona hora d'aquest matí en nosaltres, d'avui dimecres 23 de març del 2011. Gràcies, ahir teníem a l'alcalde Jordi Baiget i li vàrem apuntar allò entre eufemismes dobles sentits, doncs vam allò apuntar algunes d'aquelles informacions que ens havien arribat i l'alcalde algunes les va certificar i les altres doncs van quedar així una mica en l'aire en espera de la interpretació que en pot fer cadascú de tot plegat. El que sí va quedar clar de bon començament és que ni Armand Paco ni Carmen Prat formaran part de la llista del PSC en aquestes properes eleccions municipals del 22 de maig. Avui havia convocada la roda de premsa habitual també en els dies previs de plens municipals i per tant eren els portaveus tant del Partit dels Socialistes Armand Paco com d'Iniciativa per Catalunya Verds Gavi Serrano els qui eren present davant dels mitjans de comunicació. S'esperava però, i entrava dins les possibilitats, que Armand Paco digués alguna cosa. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. De fet, no tenia ell previst dir-ho, eh? Li hem preguntat sobre el particular. Ha comentat que tenia la intenció d'explicar-ho en la darrera de les rodes de premsa prèvies a ple, perquè aquest és el penúltim ple d'aquesta legislatura. Ara obro aquí un breu parèntesi. L'últim ple ordinari de la legislatura, atenció, ens acabem d'assabentar, perquè estava previst per al dia 18 del mes que ve.
Que és, o era, anterior a l'inici de la Setmana Santa.
No, 18 d'abril. És dilluns de la Setmana Santa. De la Setmana Santa, de la setmana que els nens tenen festa al col·legi. Doncs aquell dilluns. Bé, per petició de, em sembla que és d'Àngels Parés, s'ha traslladat aquest ple al dimarts 26. El dimarts 26, que és el dimarts després de dilluns de Glòria, de Pasqua, i que, a més, si el Barça i el Madrid arriben a semifinals de la Champions, coincidiria, o podria coincidir, perquè el partit seria dimarts o dimecres, ja diguem que ja ho hem apuntat, amb la disputa d'aquest partit de futbol. Per tant, els comiats dels regidors que s'acomiadin coincidirien amb el temps amb una possible semifinal entre Barça i Madrid. Això sí, no hi ha algun tipus de nova variació, com ja va haver en una ocasió, o fins i tot una proposta que s'ha apuntat de canvi d'hora del ple, allò, per fer-lo més aviat, de manera de...
Perquè
que
el partit a quina hora seria, Joan?
El 3:45, com sempre? 3:45.
D'acord. A no ser que aleshores quedi un ple d'una hora i quart, o d'una hora i tres quarts.
O que es comenci el ple abans.
O que es comenci el ple abans, o sigui. D'acord. O sigui, el darrer ple ordinari d'aquesta legislatura serà el dimarts 26 d'abril, l'endemà de dilluns de Pasqua.
Exacte. Perquè durant el maig no hi ha ple ordinari, hi haurà, és possible que hi hagi algun ple extraordinari si s'han de tancar punts, i després, posteriorment, entre les eleccions i la presa de possessió, encara hi hauria el ple de tancament definitiu, que és en el qual els regidors que no hagin sortit i no s'hagin acomiadat es poden acomiadar.
Entesos. Que quedi clar, però també per nosaltres serà la que vindrà d'aquí ben pocs dies la darrera roda de portaveus d'aquesta legislatura. Per tant, afegirem també a la llista de comiats, el comiat d'Armand Paco, que s'acomiadarà com a portaveu i també com a regidor. Per tant, tindrem una... En Joan feia llista fa uns quants dies, ja els el direm perquè ja hi haurà temps per tot, òbviament, amb tots aquells regidors que d'alguna forma o altra ja no estaran dins de la vida política sitgetana, així en primera línia.
Ben bé la meitat del ple.
Ben bé la meitat del ple.
Es renova segur. Una altra cosa és que més de la meitat, perquè és molt possible que tots els altres que es presenten puguin no sortir.
O sigui, es renova segur en el sentit que ja no es presenten a les llistes dels seus respectius partits, però com els dèiem, queden encara llistes senceres per presentar, queda la llista d'Acció per Sitges, de Nou Horitzó sencera, Partit Popular, aquest cap de setmana Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, o sigui que encara ens queden moltes coses per conèixer. De moment, però...
Armand Paco,
tornem a tancar el parèntesi que ens obrien Joan fa uns moments.
Armand Paco, que bé, li hem preguntat sobre el fet que ahir es fes públic els resultats d'aquesta assemblea del PSC que tenia lloc dilluns passat i en la qual doncs es van fer pública la llista. No es va fer pública, diguem que es va explicar la llista, perquè pública realment encara no s'ha fet, però es va explicar la llista, i un dels detalls que més crida l'atenció de la llista és que probablement una de les persones amb més pes polític dels governs Baiget dels últims 8 anys doncs ha desaparegut d'aquesta llista, és a dir, no està ni entre els 21 ni entre els reserves. Li hem preguntat i ens ha dit que efectivament porta 20 anys sent regidor.
Sí.
Va ser regidor l'any
91,
del 91
va ser
amb Jordi Serra, regidor de l'equip de govern. Va estar dues legislatures amb Pere Junyent a l'oposició i ara, doncs, dues legislatures més al govern amb Jordi Baiget. I ha atribuït, i això és el que comentaves tu al principi de l'hora, la seva no presència a les llistes per diferències de criteri. Entén, Armand Paco, que sí, hi ha diferències de criteri amb doncs, la visió de la vida pública que tenen els seus companys de partit, el que cal és retirar-se temporalment. Això del temporalment ho ha dit en més d'una ocasió, és a dir, Armand Paco no deixa la vida política, no deixa el PSC, no deixa, continuarà treballant, segons ha explicat, com a militant de base, però que doncs, es retira temporalment d'aquesta primera línia.
Cal interpretar-ho temporalment en espera de postures més coincidents en la seva de cara al futur. Per tant, quan les coses, diguem-ne, s'acostin més al seu posicionament o al seu criteri, probablement aleshores seria un bon moment per tornar. Així de però ho ha explicat fa pocs minuts.
Sí, a partir d'aquí, doncs, agraïments al PSC, a l'alcalde, als treballadors de l'Ajuntament, als ciutadans que l'han hagut d'aguantar, ha reconegut que ell té un caràcter a vegades, a voltes, difícil, i que això, doncs, també ha demanat disculpes a qui s'hagi pogut sentir doncs, molest per aquest caràcter.
O sigui que, bàsicament, Joan, el que ha explicat Armand Paco és més o menys el que ha enviat també als treballadors municipals a través d'una carta en el correu intern.
El fet que ha enviat aquesta carta de comiat aquest matí en el correu intern, ha dit que s'ho ha passat molt bé, però que ell veu les coses d'una determinada manera i altres companys les veuen d'una altra. Som en una democràcia, es vota i si hi ha desacord, doncs s'accepta el resultat del que voti la majoria. Ha dit que continuarà treballant, que queda a disposició del partit i que si alguna cosa la caracteritza sempre és dir allò que pensa. Escoltem, si et sembla, aquesta reflexió final, després escoltarem lo del ple, però volem començar per aquí aquesta reflexió sobre per què se'n va Armand Paco.
Certament, en aquests dies que el procés de llistes ha anat produint-se, hi ha hagut molta rumorologia i el dilluns passat doncs, es va posar de manifest, després de l'assemblea que vàrem tenir, a la seu del PSC, de l'agrupació de Sitges, doncs, que el meu nom no hi sortia a la llista dels 21 més els suplents. Jo volia esperar, doncs, segurament, a l'última compareixença de roda de premsa del proper mes, del proper ple, però bueno, és igual, no tinc inconvenient en respondre. La realitat és que jo ja fa molts anys que m'hi bellugo, ja ho he explicat, a la política local, seran 20 anys entre govern i oposició, amb una presència més o menys destacada. La més important certament ha estat la dels darrers 8 anys, que he sigut primer tinent d'alcalde, responsable d'urbanisme i a més en l'última etapa portaveu del govern, i la meva no presència veja a diferències de criteri, a dir, una altra visió de com afrontar aquests propers 4 anys. Puc entendre que hi hagi gent que no vegi les coses com jo i que, per tant, l'equip o el grup de persones que formi la candidatura del PSC sigui més afí doncs, a aquesta manera de veure a l'Ajuntament i tot el que l'envolta en el proper mandat. En aquest sentit, el que cal, i sempre ho hem dit, és retirar-se temporalment, deixar que altres agafin el relleu. Jo he manifestat a més d'un company i sobretot amb un escrit adreçat al conjunt dels treballadors d'aquest Ajuntament que deixo la primera línia de la política local, però ni me'n vaig ni m'amago, ni em faig invisible. Jo vull continuar sent visible perquè m'estimo el meu poble, perquè he treballat molt intensament durant forces anys per transformar-lo i per millorar-lo, i diguem-ne que defraudaria molta gent i a mi mateix si per no ser regidor o no anar amb una llista d'un partit polític a partir d'aquí un ja desaparegués de lo que li interessa. No és aquesta la meva intenció. Jo sóc militant d'un partit amb molts anys d'història insisteixo, he tingut una participació molt directa a les transformacions que ha patit aquest poble en els darrers anys i vull continuar a estar assabentat del que passa, vull continuar a estar assabentat del que es vol fer, vull aportar la meva manera de pensar, la meva manera de fer i vull estar alerta per si hi ha coses que no m'agraden i per tant, com qualsevol ciutadà, tenir veu crítica i dir-les. I ja està, i a partir d'aquí, lògicament, agrair al meu partit l'oportunitat que m'ha donat durant 20 anys, que no és fàcil de comptar amb mi, agrair particularment que els darrers 8 anys jo hagi tingut una presència tan destacada dintre de la política local, agrair a l'alcalde la confiança que m'ha donat tots aquests anys, agrair als treballadors de l'Ajuntament, lògicament, que m'han patit aquests darrers anys també, doncs, la complicitat, la col·laboració que he tingut per part de tots ells, en els que no he pogut dir-me satisfet de la manera que ells haguessin agradat, doncs, les meves sinceres disculpes, als de fora, la ciutat, els ciutadans que en algun moment s'hagin sentit no ben tractats per aquest regidor, igualment les meves disculpes, però a mi em guia un sentiment d'interès comú, d'interès públic, i aquest és el que intentaré mantenir sempre, malgrat pugui criticar determinades actuacions. Jo la veritat és que m'ho he passat molt bé, malgrat les dificultats que ja sabeu que al llarg d'aquests anys hem patit i força. No recordarem les situacions difícils que ens hem trobat, però jo em quedo sempre amb la part positiva. La part positiva és la relació amb els treballadors d'aquest Ajuntament, la relació amb multitud d'empreses i persones, la relació amb la ciutadania, el ser una part activa, insisteixo, que és el que més m'agrada, el que millor, la major satisfacció que m'emporto, de poder haver ajudat a transformar el que fa 20 o 30 anys era diferent, no? I aquesta, diguem-ne, que és el major agraïment que a mi em pot fer el poble de Sitges, simplement haver-me deixat participar en la seva millora.
I aquestes diferències que tenies sobre el proper mandat, quines serien?
No, són... No, home, no les explicaré perquè crec que no és l'important. L'important, les diferències són, jo veig les coses d'una determinada manera i hi ha companys que les veuen d'una altra. No vull entrar amb més debat sobre la qüestió perquè segurament ni jo tinc tota la raó ni els que opinen de manera diferent a mi la tenen i per tant segurament és un mixte, no? És a dir, jo puc estar encertat en algunes visions i hi ha gent que pot estar encertat en les altres. Evidentment som una democràcia i això és el més important i la democràcia diu que tu pots pensar diferent que l'altre, però al final quan dos no s'entenen en democràcia es vota i quan es vota hi ha un que guanya o uns que guanyen i per tant els altres el que han de fer és respectar el vot d'aquells que han guanyat i jo així ho faig, és a dir, les meves tesis, la meva manera de veure l'administració, el municipi, la manera que jo entenc que s'han d'encarar els propers anys, doncs segurament no té tants seguidors com té unes altres visions. Per tant, el que cal és continuar treballant, que això és molt important, és a dir, ser crític o autocrític amb un grup d'amics i persones als quals pertany des de fa molts anys no és dolent, i per tant s'ha de continuar treballant, s'ha de continuar estant a disposició del partit per el que pugui menester, i evidentment no deixar de perdre, és que jo sóc com sóc, no deixar de ser crític amb allò que jo consideri que no es fa bé. Ja saben vostès que si alguna cosa m'ha caracteritzat és dir allò que penso. I per tant, si allò que penso en el sí del meu partit no és compartit per altres companys, hi ha altres tesis que són majoritàries, doncs un el que ha de fer és respectar-les i esperar el seu torn, la seva oportunitat.
I ja us dèiem que al final tenia un punt de MacArthur. Me'n vaig, però tornaré. Diferències de criteri que... El regidor portaveu del Partit dels Socialistes, Armand Paco, ha volgut deixar, diguem-ne, fins l'àmbit de la interpretació d'aquells que vulguin allò interpretar a partir de l'entre línies de la declaració del regidor, dels equilibris i, evidentment, de totes aquelles qüestions que es poden posar en comú en una assemblea de partit. Armand Paco, que va entrar a l'Ajuntament l'any 1991, amb el govern aleshores de Jordi Serra, intentàvem recordar en aquells moments en què la propaganda política doncs, tenia allò més èmfasi, una fotografia que es va fer de família tota la candidatura a la zona del dipòsit de Santa Bàrbara, on hi ha Nous Horts, doncs allà, una fotografia de família, i allà apareixia un Armand Paco, òbviament, 20 anys més jove.
I encara recordem, de la mateixa campanya electoral, una fotografia d'Armand Paco amb una pista de bàsquet, amb una pilota de bàsquet a la mà.
Exactament, sí senyor, fent referència a la vinculació, aleshores, diguem-ne, en l'àmbit de l'esport del regidor. Dit això, que com els dèiem, hem posat al davant, perquè ja ho saben que aquestes coses sempre s'han de posar al davant de les altres, quan es diuen d'aquesta manera, i evitant qualsevol altra pista sobre la resta de les possibles incorporacions a la llista del PSC que poden anar rodant per aquests mons de Déu.
El Santoral, no?
Això mateix, el Santoral, que si el 16 de juliol, que si es canvia una Carme per una altra Carme i no és la de les cuines del Mercat Nou, en fi, fet aquest petit apunt, anem per als punts de l'ordre del dia del ple del proper dilluns.
Un ple que tindrà diversos punts interessants i un important. Ha explicat Armand Paco que queden dos plens. Per una banda, s'aprovarà de manera definitiva les tres memòries de la planta baixa i la primera planta de turisme de l'OAC, del Vinyet, i també de la restauració del balcó de la Casa Lola Anglada, és a dir, tres obres, tres memòries, i sobretot la primera que té a veure amb que el trasllat de l'oficina d'atenció al ciutadà des de la seva ubicació actual, que és de lloguer, fins a un edifici que és propietat de l'Ajuntament. També la pròrroga de la informació pública del projecte Qualia per una al·legació que va fer en el seu dia Convergència i Unió, i també la denegació de la nul·litat del Consorci del Club Natació, després sol·licitat per les al·legacions que havia presentat el mateix club per diferències de criteri en algun aspecte de l'aprovació d'aquest consorci, i també per l'empresa gestora de la piscina municipal. El consorci, per tant, tira endavant, ha dit el regidor, a velocitat de creuer. I el punt important i que probablement generarà més debat en aquest ple és el donar compte de la liquidació del pressupost de 2010. Tenim una xifra, ja sabem, una xifra de dèficit. Una xifra de dèficit oficial, després de que se n'hagin apuntat moltes. El dèficit actual de l'Ajuntament seria de 21,9 milions d'euros. És el que s'aprovarà com a mínim en la liquidació d'aquest pressupost. De fet, segons ha explicat Armand Paco, per una banda s'ha començat a revertir l'increment de la despesa, aquesta despesa que s'ha distribuït en 12 mesos en el pressupost prorrogat i dels quals només es podrà gastar un 60% abans del canvi d'Ajuntament, i que durant l'any passat es va incrementar els ingressos corrents de 35 a 37 milions d'euros en la liquidació gràcies a la millor gestió dels impostos, és a dir, del regidor, perquè no s'han apujat aquests impostos i taxes. També ha baixat l'estalvi net, ha millorat la xifra d'estalvi net, tot i que molt, molt poc, d'un 16% negatiu a un 15,59%, perquè els serveis que presta l'Ajuntament continuen costant més que els ingressos. La ràtio d'endeutament ha millorat força respecte dels últims anys. El 2009 la ràtio d'endeutament era del 118%, estàvem en el llindar del màxim. L'any passat es va baixar fins al 98%, una xifra que Armand Paco diu que és positiva, ja que el 2003, quan Jordi Baiget assumia l'alcaldia, era del 90%. Per tant, estem en xifres ja molt més properes a les de l'inici de fa dues legislatures. També ha destacat el regidor el compliment del pla de sanejament financer i també el punt d'inflació en el dèficit. S'ha reduït en 2 milions d'euros aquest dèficit, situant-lo en la xifra de 21,9 milions d'euros. Ha acabat dient també el regidor que no calen fer més auditories perquè ja es fa una auditoria cada any, que és el tancament del pressupost. Per últim, ha destacat Armand Paco que l'Espai d'Empreses Creatives aprovarà un reglament intern, l'espai que se situa al centre de disseny, i per últim una moció del PSC que compta amb el recolzament de la Federació de Municipis de Catalunya, on es reclama que no es deixin d'haver ingressos en el combat contra l'escarabat morrut. Saben, l'escarabat morrut és una plaga
feia temps que no en parlàvem,
molt seriosa, que afecta a les palmeres. Doncs bé, sembla ser que la Generalitat li hauria dit als ajuntaments, diguem, que s'arreglessin
com poguessin
en aquest tema. Entén el regidor que retallar el que gasta la Generalitat per dir-li a l'Ajuntament que ho faci ell, doncs és un problema, i a més no es compliria l'Estatut, perquè diguem que seria una deixadesa competencial cap a una administració inferior sense la dotació corresponent de recursos. Per tant, hi haurà una moció, com dèiem, del Partit dels Socialistes, doncs criticant o demanant que no es porti a terme una retallada en aspectes concrets com pot ser la lluita contra l'escarabat morrut. Escoltem, per tant, les consideracions que feia el portaveu del Partit dels Socialistes, Armand Paco.
I per tant estem contents i satisfets de poder tenir aquesta primera roda de premsa en l'edifici del Sitges Reference, que intentarem cercar un altre nom, canviar-li el nom segurament en el proper ple o una cosa així. La Junta de Portaveus ja va parlar de que el nom no és el més adequat per un edifici administratiu com aquest, i intentarem donar-li un nom, jo diria que més local, no sé si més sitgetà, però més local. Certament ens acostem al final de la legislatura, del mandat, ens queden dos plens, i el ple que avui o que la propera setmana tindrem és un ple que porta algunes coses, alguns temes importants. La primera que jo voldria destacar dintre de l'àmbit de la regidoria d'espai urbà és l'aprovació definitiva de tres memòries i projectes que fan referència, per un costat, a l'acondicionament de les plantes baixa i primera de l'edifici que actualment està ocupant turisme, per si hem de condicionar-lo, insisteixo, com a nova dependència de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. La nostra idea, dintre del pla de sanejament municipal, és anar deixant edificis que comporten una despesa municipal, una despesa per l'Ajuntament, perquè estem de lloguer, i anar a ubicar emplaçament dependències que siguin de titularitat de propietat municipal. I aquesta és una opció que hem treballat al llarg dels darrers mesos. Ja tenim diguem-ne els documents i les memòries econòmiques del que comporta el trasllat i l'acondicionament, i per tant haurem de decidir d'aquí no gaire temps quina és l'actuació definitiva que es fa en aquest sentit. També destacar la memòria valorada que es va aprovar sobre els arranjaments de Santuari del Vinyet. Ja sabeu que hi ha una de les portes i una de les voltes, al campanar i la creu, que estan bastant malmesos, i amb l'aprovació d'aquesta memòria per import d'uns 25.000 euros, doncs intentarem que al llarg d'aquest any 2011 es pugui acometre aquesta rehabilitació. I finalment, també, aquesta és una projecte també menor, és la restauració del balcó de la façana principal de la Casa Lola Anglada, d'acord? Que si passeu pel davant veureu que té uns puntals per garantir la seguretat dels vianants. És una obra també relativament senzilla, econòmicament no és massa elevada, no supera els 19.000 euros, i estaria bé poder, en el llarg d'aquest any 2011, tirar endavant, diguem-ne, la rehabilitació d'aquest element patrimonial. També vull destacar, dintre de l'àrea de territori en aquest cas, l'aprovació de la pròrroga del termini d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial del programa d'actuació urbanística del Pla Parcial 1, és a dir, perquè ens entengui la gent, tot allò que fa referència al projecte de Qualia. Nosaltres en l'últim ple vam aprovar un programa d'actuació urbanística per anar desenvolupant el sector a mesura que anem trobant inversions. Com a conseqüència d'una al·legació del grup municipal de Convergència i Unió, se'ns va demanar mitjançant la mateixa, doncs, l'ampliació del termini per intentar, doncs, que el procés de coneixement que té la ciutadania sobre el projecte pugui allargar-se en el temps, que la participació d'alguns grups polítics pugui extendre's en el temps, i que de tot plegat en resulti un document més elaborat, que consistiria en una memòria del mateix, un plànol de delimitació gràfica del que serien les possibles instal·lacions que tindria aquest campus de Qualia, un informe més exhaustiu sobre la bondat econòmica del projecte, i quan dic bondat em refereixo al que representa en relació a la inversió prevista i a la creació de llocs de treball, completar els documents que marca el decret legislatiu corresponent de la refosa de textos legals de la llei d'urbanisme i finalment incorporar els instruments de planejament urbanístic i de gestió que siguin necessaris pel desenvolupament del sector. Amb tot això, el que pretenem amb l'aprovació d'aquesta al·legació que estimem és ampliar el termini 2 mesos més, perquè qualsevol que no estigui prou assabentat del que significa en aquests moments el projecte de Qualia Sitges, pugui tenir una major informació. Passant a una altra ordre de coses, ens agradaria o m'agradaria destacar en aquest sentit, per una banda, la denegació de la declaració de nul·litat de l'acord que el ple de l'Ajuntament va adoptar en relació a l'aprovació definitiva dels estatuts i del consorci del Club Natació Sitges amb l'Ajuntament de Sitges. Bàsicament, vostès saben que es van produir al·legacions per part de dues entitats, una al mateix Club Natació, més aviat per una qüestió de, no de forma, sinó d'aclariment d'alguns conceptes o aspectes dels estatuts, i per una altra banda per l'actual gestora de la piscina municipal, que és SAE Sitges. Bé, després d'examinades les al·legacions que es van presentar en relació a la possible nul·litat de l'aprovació d'aquest consorci, hem de dir amb satisfacció que aquestes han estat rebutjades, denegades, entre altres coses perquè no contemplen cap dels supòsits que la llei preveu per parlar de nul·litat sobre actes administratius. Per tant, nosaltres ja sabíem que actuàvem en correcció. Crec que hi ha hagut una mala informació en relació al document que s'ha aprovat i el que representa en relació a aquesta entitat del poble de Sitges, però no estarà més dir i manifestar que en aquests moments el consorci que hem signat Ajuntament i Comunicació tira endavant a velocitat de creuer. I finalment també m'agradaria comentar-los com a tema important, possiblement el més important, que és donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'any passat. La liquidació del pressupost de l'Ajuntament és una eina bàsica i fonamental, entre d'altres coses per veure com estan anant les comptes públiques, i segona, per permetre l'elaboració més acurada del pressupost municipal de cara a l'any 2011. En aquest sentit, jo no m'extendré més del necessari, donat que a la sessió plenària del proper dilluns l'actual regidor d'Hisenda donarà una extensa informació sobre com està anant la liquidació del pressupost i el que representa en el conjunt de l'Ajuntament de cara a aquest any 2011. Però així m'agradaria destacar 4 o 5 coses d'aquest pressupost tancat. La primera de totes és que hem aconseguit, amb dificultat, començar a revertir una tendència que era l'increment de la despesa, una tendència que era no poder corregir precisament els dèficits que en aquests moments l'Ajuntament de Sitges ha d'afrontar. I evidentment això només s'aconsegueix utilitzant diverses eines, diverses polítiques. La primera de totes, i penso que vostès recordaran que ja es va comentar en algun ple, nosaltres hem distribuït la despesa municipal al llarg d'aquest any 2011 en 12 mesos, assignant una quantitat de diners en concepte de despesa mes a mes. La segona cosa que hem fet és assabentar a tots els departaments i regidories de l'Ajuntament que del pressupost disponible de forma mensual només estarien autoritzats a gastar el 60% del mateix. Vam explicar que això ho fèiem primer per esvair dubtes, sobretot tenien alguns grups polítics de l'oposició, de que aquest govern, aquesta coalició de govern, volgués utilitzar tot el pressupost municipal en benefici o rèdit polític, donat que s'acostaven unes eleccions municipals. Doncs no, som gent responsable i curosa, i per tant nosaltres gastarem allò que podem dintre del descompte del 40% i ajustats al pla de sanejament financer que ja tenim aprovat. En aquest context, com els deia, els aspectes positius d'aquest pressupost estarien per un costat en l'increment dels ingressos corrents. Evidentment, no només es tracta de gastar menys i de corregir dèficit i deute, sinó que alguna vegada vostès li han sentit dir a aquest regidor: hem d'ingressar més. Ingressar més vol dir dues coses, o pot acabar representant dues coses. Una, gestionar millor els impostos que en aquests moments ja paga la ciutadania, vol dir cobrar-los, que no se'ns escapi ningú. I segona, intentar doncs, incrementar el nivell d'ingressos perquè els impostos s'apugin. Malauradament, aquesta no ha sigut el criteri que ha utilitzat aquest govern, donat que patim un procés de recessió econòmica, de greu crisi econòmica en els darrers dos anys, i per tant, la nostra capacitat d'incrementar impostos no ha estat utilitzada, i en canvi sí que hem aconseguit recaptar, ingressar més diners. Bé, com els deia, perquè hem aconseguit cobrar determinades impostos, taxes o contribucions que en un moment donat no havien estat possible, o bé perquè la gestió interna municipal ha millorat en els darrers temps. Així, a l'engròs els dic que de liquidació del pressupost del 2009 amb un import d'ingressos de 35,8 milions d'euros, a la liquidació del pressupost del 2010 hem passat a una liquidació de 37,4 milions d'euros. Per tant, crec que anem en el bon camí, a la bona via. Es tracta doncs, de que paguin el just els ciutadans, però que paguin tots. La segona, o el segon element o aspecte positiu és la disminució de l'estalvi net que l'Ajuntament té en aquests moments. Ja saben que aquesta és una ràtio important perquè ens permet afrontar situacions de tresoreria i de pagament en millors condicions. Certament la tendència que portaven des de feia dos anys ençà no era l'adequada i hem aconseguit millorar aquesta ràtio baixant precisament el percentatge. És a dir, en relació a l'any 2009 teníem una ràtio d'estalvi net del menys 16,63% i en aquests moments estem en el 15,59%. És difícil, ens resulta molt difícil poder estalviar, entre d'altres coses perquè continuem patint un mal endèmic, i és que els serveis que prestem ens costen més que els ingressos que recaptem. La tercera important, o aspecte important, és la disminució de la ràtio o del percentatge d'endeutament de l'ajuntament. Jo no mantindré aquí una dialèctica teòrica sobre si és bo o dolent endeutar-se, fins a quin límit o nivell això s'ha de fer, però sí que és cert que nosaltres venim d'una tendència de deute que no és nova, una tendència de deute que en l'any 2003, per exemple, suposava el 90,26%. En quina ràtio d'endeutament estem des de l'any 2003 en l'any 2010? Doncs en el 98,61%. Certament venim d'una situació dolenta d'increment de l'endeutament important en els anys 2008 i 2009, del 120,81% en l'any 2008, del 118,48% en l'any 2009, però aquest any 2010 hem aconseguit diguem-ne, canviar la tendència endeutant o tenint una ràtio d'endeutament substancialment menor, és a dir, del 98,61%. I aquest és el camí que s'haurà de seguir en els propers anys, exercicis, entenem vosaltres. Quart element positiu, el compliment en aquests moments del pla de sanejament financer. Els avanço que el pla de sanejament financer es tindrà que reestudiar i readaptar, però fins al moment d'avui, fins a data d'avui, hem aconseguit mantenir els paràmetres que ens marcava el pla de sanejament financer en relació a ingressos, despeses i deute. Això canviarà en l'any 2011, ja els avanço que sí, no sóc un expert des del punt de vista econòmic, però lògicament els últims acords en relació al reconeixement de deute i el pla de pagaments a l'empresa concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, CESPA, obligarà a retocar el pla de sanejament per adaptar-lo a la necessitat de pagament d'aquesta deute. Però com a mínim, en els dos anys que portem del pla de sanejament, aquest govern ha estat capaç com a mínim de complir-lo. I la cinquena, i no menys important, o més important de totes, diria jo, és un punt d'inflexió en relació a l'augment del dèficit. Una altra espasa de Damocles, que té aquest consistori, que tenen molts consistoris, en el sentit de que hem baixat en gairebé 3 milions d'euros el dèficit, que està en aquests moments en 21,9 milions d'euros. Certament les xifres són les que són, no calen auditories per part de ningú perquè aquestes es fan cada any i aquesta és la situació que nosaltres afrontem en aquests moments i de la qual donarem compte al ple de l'Ajuntament. I jo, només acabar amb una altra notícia que també és interessant des del punt de vista que afecta el projecte Qualia, i relacionat amb això és l'espai d'empreses creatives, que ja saben vostès que el centre de disseny patirà un procés de renovació o de transformació per adaptar a l'espai precisament aquestes empreses que vulguin venir, aprovarà un reglament intern del seu ús i utilització. I per últim, una moció que em permetin que els hi comenti, perquè la considero interessant, no tant pel que és la moció, sinó per la tendència que estem vivint des de fa uns mesos. Aquesta és una moció que té el recolzament de la Federació de Municipis de Catalunya i fa referència a un tema que passa força desapercebut a la ciutadania, però pel que els explicaré, per nosaltres té la seva importància. És una moció que presenta el Partit Socialista, en la qual demana que els recursos i competències dels ajuntaments no decaigui. I no decaigui, en aquest cas especial, en combatre, per exemple, la plaga de l'escarabat morrot. Nosaltres tenim un terme municipal i sobretot unes zones emblemàtiques com el Passeig Marítim, Passeig de la Ribera, i d'altres indrets força farcides de palmeres. La plaga de l'escarabat morrot representa un problema als ajuntaments des del moment en què la Generalitat vol deixar de prestar el servei que representa combatre aquesta plaga. És a dir, que el cost de la destrucció de la palmera o palmeres afectades passi a ser integrat per l'Ajuntament. I això ens hi oposem. Ens hi oposem perquè si entrem en la política de retallar el que jo gasto per dir-li a l'Ajuntament que ho faci ell, crec que no estem resolent el problema. La moció va en aquest sentit, i la moció no és només per la importància que pugui tenir la qüestió de l'escarabat, sinó perquè estem assistint en les darreres setmanes a un reguitzell de retallades pressupostàries per part de la Generalitat de Catalunya que al final acaben repercutint a l'administració inferior, que és la dels ajuntaments. I si no comencem a posar fre a aquestes coses, arribarà un moment que els que no podran prestar el servei seran els ajuntaments, i quan es queixi els ciutadans tindrem que adreçar a una altra administració. Perquè certament, i ho preveu l'Estatut de Catalunya, no es poden transferir competències sense la dotació pressupostària corresponent, perquè si no ens estem enganyant tots plegats. Però valgui aquesta moció doncs, per posar en alerta una vegada més que hi ha determinades polítiques que no les podem suportar només als ajuntaments, que necessitem l'alt finançament de la Generalitat de Catalunya per les mateixes.
El repàs a alguns dels punts determinants en aquest ple municipal del proper dilluns. Com us dèiem, un dels darrers plens municipals que tindran lloc a l'Ajuntament. Eren les paraules d'Armand Paco, portaveu del Partit dels Socialistes. Ens queda, però, encara alguna informació més.
Sí, les consideracions que feia Gavi Serrano d'Iniciativa per Catalunya Verds destaca el reglament d'aquest centre d'empreses creatives, o el fet que també un altre dels punts del ple, al qual no feia referència Armand Paco, i és la modificació dels estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges. Sembla ser que la Diputació de Barcelona ha decidit marxar d'alguns consorcis dels quals hi formava part. Diu Gavi Serrano que afortunadament la Diputació continuarà participant del Consorci del Patrimoni de Sitges, però això sí, ha demanat refer algun aspecte dels estatuts doncs per millorar la seva presència. Tanmateix, diu Gavi Serrano que continua tenint la majoria, la Diputació ja tenia la majoria dintre del Consorci, i per tant doncs, no és cap canvi significatiu.
Un aspecte que en el seu dia va ser criticat pel Partit Popular en una nota de premsa, certament, la qual assenyalava que l'Ajuntament perdia influència, per dir-ho així, dins el Consorci del Patrimoni.
També Gavi Serrano ha explicat que hi haurà una moció de condol i solidaritat amb el Japó. De fet, ja ho explicarem, però hi ha dues dones japoneses residents a Sitges que volen començar una campanya de recollida d'ajut, de suport dedicat al Japó. Una d'elles és la Tomo Ida,
que la dissenyadora del logo de Qualia.
Ah, exacte, que resident a Sitges des de fa uns quants anys. I, per últim, la moció d'Iniciativa per Catalunya Verds, que presentarà per al tancament progressiu de les centrals nuclears a l'Estat. El problema a la central japonesa ha incrementat molt la sensibilitat ciutadana envers la seguretat de les centrals nuclears, i Iniciativa per Catalunya doncs fa aquestes mocions per demanar al govern el compliment dels terminis de tancament previstos de les centrals nuclears. Escoltem, per tant, aquestes consideracions de Gavi Serrano.
Des de Iniciativa per Catalunya Verds, nosaltres ressaltaríem la posada en marxa, com deia ell, del que és el Centre d'Empreses Creatives. Creiem que aprovar el reglament és un pas més dintre del que volem encetar, que és que hi hagi un espai en el qual les empreses creatives puguin instal·lar-se, i per poder fer-ho i per poder seleccionar totes aquestes empreses que volen ubicar-se en aquest centre d'empreses, doncs calia aquest reglament, no? Per tant, ara tenim un reglament, podrem tirar endavant això, i que el reglament està molt marcat per lo que és les directrius europees, perquè com sabeu van ser a través d'un fons europeu el que van poder fer aquest centre d'empreses creatives. No? Després, també per ressaltar, hi ha un tema que és la modificació dels estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges, que ho dic perquè serà un tema que al ple sortirà, i que el que fem és normalitzar una realitat, no? O sigui, la Diputació de Barcelona participa en molts consorcis. En aquest moment, aquests consorcis, la Diputació vol reduir la seva presència en aquests consorcis, i un dels que continuarà participant és el Consorci Patrimoni de Sitges. Jo crec que ens hem d'alegrar de que la Diputació de Barcelona escolleixi el nostre consorci per continuar sent, però que sí que va plantejar en tots els consorcis que quedava era una modificació d'estatuts que reflecteixi les aportacions que cadascú portava. Dic que la majoria la tenia la Diputació de Barcelona, ja la tenia la Diputació de Barcelona perquè tenia el vot de qualitat del president, per tant no hem de tenir por en cap moment de que continuem treballant igual amb la col·laboració entre Diputació i Ajuntament, i per tant creiem que és un pas normal el que portem a ple amb l'aprovació de la modificació dels estatuts. Jo crec que la denegació de la petició de nulitat de l'acord de ple per al tema del Consorci de Connatació, jo crec que és més un tema més administratiu, perquè va haver un error de comunicació que ara s'arregla, i que per tant jo crec que ara podem dir que el Consorci pot caminar amb tota tranquil·litat. I jo crec que la resta l'ha explicat molt bé l'Armand. Jo dic també que hi ha un punt a l'ordre del dia que es va aprovar per urgència la Comissió Informativa Primera, la presidència Servei Central de Ciutadania, que és l'acord de mostrar condol i solidaritat amb la víctima del terratrèmol de Japó. Per tant, l'Ajuntament es posicionarà fent aquest condol i aquesta mostra de solidaritat. I després, per darrer punt, us explicaria una moció que presenta la nostra formació política de l'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, que és la sol·licitud del tancament progressiu de les centrals nuclears al nostre estat. Creiem que després del que ha passat a Japó hem d'exigir al govern central que compleix la seva promesa de fer un calendari de tancament de les centrals nuclears, que era el compromís del senyor Zapatero. Han passat 7 anys i aquest calendari encara no està vigent. No? Creiem que amb aquesta alerta, aquest desastre, més que alerta, que ha tingut el poble japonès, ens obliga a demanar que el govern central assumeixi el seu compromís i faci aquest calendari.
Aquest és el resum dels principals punts que es portaran a debat en el ple municipal del proper dilluns 28 de març del 2011. Com ens deia en Joan, ja el penúltim ple municipal ordinari d'aquesta legislatura. Fem el tomb, tornem al principi. Com ja saben tots vostès, diguem-ne que el principal punt d'interès d'aquesta roda de premsa venia per això, per la informació col·lateral que podia donar Armand Pacó a l'entorn d'haver-se conegut que ell no serà present a la llista del Partit Socialista en aquestes properes municipals. Tornem a recordar, el regidor Portaveu, tinent d'alcalde Portaveu, ha dit que per una qüestió de diferències de criteri, doncs, de moment no, al futur, no al futur, poden passar moltes coses. 11:16, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.